A la baixa hi haurà també entre Porreres, Vilafranca, Felanitx i Campos, i encara que per mort de la disputa del Rally Bunyol a Orient, des de les 7 del matí, de les 7 i mitja del matí fins al migdia, està tancat el coll de Solla i el cap vespre, i està també tancat avui de matí el tram a Marratxí entre el Jardí i Pòrtol i Dinca a l'Aró per Lloset. Amb aquesta informació tancada amb les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim a Manual, es programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Arrencarem amb una entrevista per conèixer en què han consistit les noves sessions de la iniciativa Escoltar per Entendre, xerrades en què infants i adolescents comparteixen vivències de realitat diverses amb els seus companys. També tindrem tertúlia. Avui parlarem sobre la bretxa intergeneracional. Hi ha tanta diferència com fa uns anys? O a poc infants, joves i adults ens anem assemblant cada vegada més en la manera com fan servir els dispositius tecnològics? També parlarem de diferents iniciatives relacionades amb propostes divulgatives i a la secció juvenil entrevistarem una jugadora de pàdel de 14 anys i farem un test molt curiós a una mare i la seva filla adolescent. Preparats? Idò arranca No Venim amb Manual. El curs passat, la PIMA del Col·legi Pius XII, a través de la seva comissió d'inclusió, ens va presentar la iniciativa Escoltar per Entendre, un espai de xerrades en què infants i adolescents comparteixen amb els seus companys vivències vinculades a realitats diverses, tant personals com familiars, amb l'objectiu de fomentar l'empatia i la comprensió a partir d'experiències en primera persona i des d'un llenguatge proper. L'any passat, les primeres xerrades les va impartir un nen de 12 anys, germà d'un jove amb autisme, i enguany, les noves sessions d'aquest curs s'han dedicat a l'albinisme i han anat a càrrec de na Pau, una jove de 17 anys amb albinisme, que ha explicat a l'alumnat de primer i tercer d'ESO què és l'albinisme, com viu el seu dia a dia i alguns dels estereotips o idees equivocades que sovint s'hi associen. Avui, per parlar d'aquesta iniciativa, ens acompanyen ja en els nostres estudis na Lluïsa Calafat, presidenta de SAPIMA. Bon dia, Lluïsa.
Bon dia.
Com estàs? I na Pau, que, com comentàvem, ha impartit les primeres sessions d'aquest nou curs. Hola.
Bon dia.
Bon dia. A veure, anem a començar parlant una miqueta amb tu, Lluïsa. Per començar, aquesta iniciativa ha sorgit, com hem comentat, a partir de la vostra comissió d'inclusió. Quins són els objectius d'aquesta comissió?
La comissió d'inclusió està formada sobretot per famílies amb infants que tenen alguna necessitat educativa. I el seu objectiu principal és famílies que ja han passat per aquests processos acompanyar a altres famílies que comencen aquest camí. A més, així és una manera de complementar la feina que ja fa el centre, aportant la mirada de les famílies, de les seves realitats i les seves experiències que poden aportar a altres. El que volem, el que fem principalment és intentar sensibilitzar tota la comunitat educativa i aconseguir una inclusió real.
L'any passat, quan ja ens vau presentar, va néixer aquesta iniciativa, aquesta activitat, Escoltar per Entendre. Com se va originar aquesta proposta i quina rebuda ha tingut?
La proposta va sortir arran de la primera acció que va fer aquesta comissió, va ser passar una enquesta a totes les famílies, i un dels ítems que sortia que més volien reforçar les famílies o que creien que era allà on s'havia de fer més feina era l'empatia entre infants, entre iguals, sí. I per això va sortir aquesta iniciativa. La vàrem anar creant gràcies a la Comissió d'Inclusió i als seus voluntaris, que des d'aquí sempre els hi volem agrair, i varen crear aquesta manera de fer-ho, que és entre iguals. Persones que tenen o que han viscut per familiars en primera persona vivències amb aquestes experiències, ho conten a els alumnes.
I com ha estat la rebuda?
Pues la rebuda ha estat meravellosa. Primer, rebuda fantàstica pel centre, des de que els hi varen presentar la iniciativa, mos varen obrir les portes i mos varen deixar fer aquestes sessions amb horari lectiu, amb les hores de tutoria, i així podríem assegurar que un gran nombre, tots els alumnes, podríem assistir en aquestes sessions, perquè a vegades mos costa que les famílies s'impliquin i venguin a altres activitats programades fora d'horari lectiu. Creiem que els docents també ho han rebut superbé, el feedback que mos arriba és fantàstic, els nins també disfruten molt, aprenen molt, a vegades toca el timbre i segueixen fent preguntes, i jo com a mare, ja que enguany el meu fill també ha estat, crec que és una passa important, que han après a rompre estereotips i que és un projecte que funciona i que mos agradaria que continués.
Molt bé. Anem a parlar una miqueta amb la Pau, que tu has fet les primeres sessions d'aquesta activitat durant el curs 2025-2026. En el teu cas, com ho hem comentat abans, ho has centrat en salvinisme. Quins temes has abordat?
Bueno, primero un poquito para ver si los jóvenes sabían poco qué era el albinismo, si lo habían escuchado. También hablamos mucho, bueno, sobre qué consiste, cuáles son las características de una persona con albinismo. Después también mucho de los estereotipos, por ejemplo, hablamos mucho un tema muy, muy importante sobre las películas, sobre los papeles que se le daban a la gente con albinismo, y luego siempre una pequeña reflexión, ya no solo del albinismo, sino en general sobre personas que, pues, son diferentes, de cómo tratarlas y esas cosas.
I quins aspectes creus que eren els més desconeguts d'aquesta condició, o quins aspectes creus que fa falta incidir més per l'experiència que has tingut?
Yo creo que, bueno, que había mucha gente que, aunque hubiese escuchado sobre el albinismo, no sabía exactamente de qué consistía, muchas personas que no sabían que el albinismo era de la vista y no solo de la piel, por ejemplo, y también mucho sobre los mitos. Había muchos mitos que mucha gente creía y que realmente no eran ciertos, muchos estereotipos, la verdad.
Abans li he demanat a en Lluïsa un poc com ha estat la recepció en general d'aquestes activitats. En el teu cas, que has impartit aquestes sessions a secundària, com ha estat la recepció dels estudiants?
La verdad que ha sido muy buena. He notado mucho interés por parte de los alumnos. También siento que es clave el hecho de que una persona de su misma edad o joven haga estas charlas, porque, a ver, ¿a quién vamos a engañar? A veces las charlas también pueden llegar a ser aburridas, ¿no? Sí que es cierto que el hecho de que sea una persona que se acerque a su edad hace mucho, y también luego que buscábamos una charla que fuese dinámica, con actividades, donde también los estudiantes pudiesen participar, para que sea un poco más divertida y también que no sea tan aburrida y tan espesa.
Molt bé. Tu has estat durant anys, com ho sabem aquí, ja ho han dit a vegades a No Venim en Manual, representant Balears, Consell Estatal de Participació de la Infància i l'Adolescència. I en aquest consell heu abordat moltes vegades l'importància de donar veu a infants i joves. A tu què et sembla que se facin iniciatives com aquesta, en què, com han dit, som els mateixos nins i adolescents els que explicau la vostra realitat a altres estudiants?
A mi me parece muy buena iniciativa. Ya no solo también hacia que la gente conozca colectivos, X trastornos, sino también me parece muy interesante para la propia persona también que da las charlas. Es muy gratificante el hecho de dar estas charlas, de saber que la gente te escucha, de dar a conocer a ciertos colectivos. Y yo es algo que animaría a mucha gente a hacer, ¿no? Es muy guay. Es el hecho de poder hablar con gente de tu misma edad, y es muy importante, yo creo, que dar voz. Así que es algo que recomendaría, porque la verdad que está muy guay.
Molt
la
bé,
verdad.
Molt bé. Lluïsa, enguany, a més de les sessions que ha impartit de Paula, heu tornat a fer també noves xerrades sobre l'autisme. Teniu previstes noves sessions d'aquesta iniciativa o altres propostes de la Comissió d'Inclusió?
Sí, la intenció és donar continuïtat en aquesta iniciativa i poder incorporar nous continguts. També, darrere aquesta iniciativa, hi ha un esforç i una dedicació tant d'organitzar les persones que s'impliquen, que venen a impartir aquestes xerrades, però també darrere aquestes xerrades hi ha un assessorament i un suport per part de la PIMA, sobretot de la Comissió d'Inclusió, que prepara aquests materials, que està present a les sessions, que acompanya i que recondueix, si cal, aclarint dubtes. Per tant, ens agradaria poder repetir per reaprofitar la feina que ja s'ha fet i anar incorporant nous continguts. També una cosa que ens agradaria molt fer és, ara ho hem fet així en format a les aules, però pensam que també seria molt interessant fer-ho per famílies. Mm? Que aquí ja entra un poc el joc de que han de venir
de participació. Molt bé, i ja que comentes el tema de la participació, acabarem amb aquesta pregunta. Tant des de la PIMA com des del Consell Infantojuvenil heu defensat en diverses ocasions, ara mateix, l'importància de la participació. Quin missatge donaríeu per animar tantes les famílies com en els infants i adolescents a participar activament per fer possible iniciatives com aquesta?
Bueno, yo para empezar animaría a, bueno, a los jóvenes a hacer estas iniciativas, siempre muy importante con una información previa y buscar en muchas fuentes, o sea, tener una información amplia y verificar que sea correcta, pero es una experiencia muy guay y es muy importante, yo creo, eso, visibilizar distintos aspectos, o sea que... Y bueno, lo que he dicho antes es algo que llena mucho, ¿no? Llena mucho a nivel para ti como para la gente que te está escuchando. Así que yo es algo que recomendaría mucho.
Molt bé, i a més, a part de participar en iniciatives com aquestes, imagino que és important participar en tots aquells àmbits que sigui possible, ¿no? Que els joves tinguin veu, com comentaves abans.
Claro, es importante que, bueno, como ya siempre he comentado en muchas ocasiones, que es importante que los jóvenes pues también den su opinión, ¿no? Como siempre hemos dicho que los adultos siempre, pues bueno, son los que dan su opinión, a lo mejor lo que, es que dan las charlas, y también es importante... Y es muy bueno escuchar el punto de vista de una persona pues joven, que es bastante distinto a lo mejor a una persona adulta, ¿no?
Molt bé. Lluïsa, ara toca tu convidar a la participació de les famílies.
Jo no som tan positiva. O sigui, jo crec que darrerament, el manco les nostres vivències, cada vegada se mira més l'individualisme i costa molt que les persones mirin pel bé comú. N'hi ha, i jo crec que les associacions de pares o famílies són una d'elles, però és vera que costa molt que la gent participi. O sigui, pens que a vegades és molt fàcil criticar o veure els problemes, però hi ha poques persones que se posin endavant per trobar una solució en aquests problemes. Però sí que els anim a fer-ho. Crec que quan ho fas i surten iniciatives com aquesta, que veus que tenen una resposta fantàstica i que crec que realment és un bé comú, és molt gratificant. Des de dins, quan ho veus, a vegades la feina te supera, tots tenim poc temps, nosaltres també tenim poc temps, però crec que si tots posàssim un granet d'arena seria més fàcil per tots i podríem fer coses més interessants.
Idò, moltes gràcies a les dues. Ens quedam amb aquest missatge, animam a la participació i esperem que torneu un altre dia, no venim amb manual, a contar-nos més iniciatives.
Perfecte, gràcies per convidar-nos.
IB3 Ràdio és diversió. Inca, Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca, Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca, Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca, Batega. Ho sents.
No venim a manual, hem parlat moltes vegades de tecnologia i de com la feim servir en el nostre dia a dia. També hem reflexionat sovint sobre les diferències entre generacions. Avui, però, volem anar un poquet més enllà i posar el focus en la bretxa generacional pel que fa a l'ús de tecnologia. Volem analitzar si realment hi ha tanta diferència com fa uns anys o si, a poc, infants, joves i adults ens anem semblant cada vegada més en la manera com fem servir els dispositius tecnològics i en el paper que té la tecnologia a les nostres vides. Per fer-ho, comptam amb un grup de joves de la generació Z, al principi de la vintena, que són en Pau, na Carla, en Pablo, na Carlota, en Alfons, na Laura, en Jaume i na Len. Com estau?
Molt bé.
Beníssim.
Molt bé.
Sou uns quants representants de la generació Z. Eh? Sí. Molt bé. I hem de dir que també hem de tenir representants d'altres generacions. Tenim en Araceli, que té 30 anys, és millennial. Hola, Araceli.
Hola.
Tota sola, representant de la teva generació.
Estic preparada.
Estàs preparada. Tenim en Javier, que és pare i és professor, i tu ja, generació X.
X, X, multiplicat per...
També preparat.
Sí, 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 sí.
Molt bé. I tenim un nen nascut l'any 2013, de la generació Alfa, en Joel, que ja ha crescut plenament dins aquest context tecnològic. Hola, Joel.
Hola.
Que estàs preparat, tu també.
Correcte.
Vinga. I dona'm a fer una pregunta molt directa, ja per començar. I només podeu dir sí o no, aquesta és de resposta fàcil. Eh?
Okay.
Tots en el mateix temps. Penseu que les diferents generacions usam la tecnologia d'una manera molt diferent? Sí o no?
No.
Sí. Sí.
Bé, hem d'anar entrant en matèria. Vinga, anem a generació per generació. Començarem amb els més jove. Com creus que la teva generació fa servir la tecnologia?
Yo diría que sobre todo la utilizan para ocio, videojuegos, para hablar con amigos, conectarse por redes sociales y poca cosa más.
I les altres generacions, des de la teva generació en general, quina visió se té de com fan servir la tecnologia?
Los jóvenes parecido, pero más redes sociales, y luego ya los adultos también más para trabajo.
D'acord, molt bé. Generació Z, per què usau la tecnologia, la vostra generació?
Home, no crec que se faci molt en fora, el que ha dit en Joel. Sí que l'emplem moltíssim per xarxes socials, per comunicar-nos entre nosaltres, però també l'emplem ja molt relacionat amb el que venia seguint els estudis, per fer treballs creatius, almenys dins el nostre àmbit, ja que estudiem audiovisuals, I també ja per tema de feina també és una cosa que s'està ampliant moltíssim, és a dir,
per tot.
Sí, tots els àmbits possibles.
Sempre per tot. Els millennials, sempre per tot?
Sí, definitivament sí. A la feina moltíssim i per això sí. Bé, jo crec que les noves tecnologies han permeat a tot el que fem.
Javier, ja és més grans també, soci, tot està rodejat de tecnologia.
Clar, nosaltres tenim una edat, nosaltres anem descobrint coses, no? Jo, per exemple, entrar a l'habitació del meu fill, veure el lot on va tenir llit i que està fent una videocridada en 5 amics, no entenc res. Dic, se pot fer això? Això serveix? I no m'imagino jo fer una videocridada en 5 amics.
Com va tenir llit,
no?
Llit,
no? Exacte, no m'ho imagino. Amb això que vull dir, que nosaltres anem aprenent i crec que mos agrada, eh? Perquè... segurament en qüestió de minuts davant del mòbil igualam en els nostres fills, no?
Clar, aquí ve la pregunta. Això és un tema que moltes vegades se diu que els joves estan molt enganxats en el mòbil. Però, com deia en Javier, també se diu que els adults ara ja fan exactament el mateix. Vosaltres quina percepció teniu? Passam més o manco els mateix temps davant les pantalles totes les generacions?
A veure... Al principio yo diría que eran más los jóvenes que estaban más enganchados, pero al final las redes sociales y el ocio de los móviles está hecho para enganchar y al final en realidad todos estamos enganchados. La diferencia es que los adultos como que se intentan controlar y los jóvenes como que ya da igual.
Directamente, ¿no? ¿Tú qué piensas, Carlota?
Bueno, yo creo que los jóvenes tenemos como una comunidad muy creada alrededor de las redes sociales, entonces eso hace que estemos más pendientes, lo consultemos más a menudo y tal. Pero sí que es verdad que están hechos para enganchar y que pueden enganchar a un joven y a un adulto igual. O sea...
I parlant una mica d'estereotips, també quan se parla de tecnologia i adults, al manco durant molt de temps s'ha pensat que els adults no s'enteraven gaire, no? Aquesta imatge ha canviat o seguim pensant en els adults com adults més grans, com analfabets digitals? Amem.
Bé, jo crec que cada persona se va com a... entrant en el món i vas aprenent segons la teva implicitat. Si tu vols aprendre, acabaràs aprenent, però crec que els joves han tingut més facilitat perquè hem nascut i tot d'una ja han tingut internet, mòbils, redes socials...
Però teniu aquesta imatge dels pares boomers? O ja no tant?
Jo crec que ja no tant. Fa un parell d'anys sí que ho trob.
Sí, no, jo crec que al Manco fa 10 anys sí que podies tenir aquesta imatge, però ara jo sent que, per exemple, la nostra generació ha crescut al mateix temps que la tecnologia, els pares potser s'han d'adaptar perquè no havien crescut amb això, i les generacions més joves encara que nosaltres potser ja han vingut amb aquesta tecnologia ja establerta. Per mi aquesta és la diferència.
Però penseu que potser hi ha adults, molts adults, que tenen més competència digital que els joves en determinats àmbits? Perquè, clar, joves moltes vegades, sobretot adolescents, pareix que és més oci, no?
A ver, yo diría que los adolescentes prácticamente lo usan todo para ocio, y claro, a lo mejor tú pones a un adulto a jugar a un videojuego online y no lo sabe jugar, pero luego tú pones a un adolescente a utilizar una página de edición para un trabajo y no lo sabe hacer. Cada uno sabe de lo que hace.
Claro.
Yo también creo que ahora su perspectiva millennial, ¿no? Cuando yo era adolescente, internet era molt diferent a lo que és ara. I realment els adults també sí que eren aquest concepte que tenim en la nostra ment de l'adult que mai ha d'emprar l'ordinador. Els smartphones encara no existien quan jo era adolescent. Estaven començant. És a dir, les coses s'han accelerat molt de pressa, però ara les persones que nosaltres denominam adults eren adults joves quan va començar tot això. Per tant, hi ha hagut una formació. I a més, el que jo trobo ara és que la gent, per exemple, de la generació d'en Joel, ja s'ha trobat una tecnologia com a molt establerta, molt desenvolupada. Però abans no era així. Jo me'n record que si te volies, jo què sé, descarregar una pel·lícula o un videojoc...
Era difícil.
Era difícil i no era com ara.
I tardava, a més.
O jo què sé, si volies craquejar un videojoc per jugar-lo de formes més il·lícites... havies de ser gairebé informàtic. I el tema dels editors de text, d'imatge... tot ha canviat molt i la generació anterior s'ha hagut d'adaptar a moltes coses que canviaven molt de pressa. I jo crec que aquesta nova generació, Pentura, s'ho trobarà més en la intel·ligència artificial, però no amb altres eines que nosaltres hem après a emprar.
Clar, és molt interessant això que diu l'Araceli, perquè ara amb un mòbil, per exemple, pots editar vídeos, posar fàcilment músiques... Abans havies de tenir un editor professional i havies de tenir uns coneixements impressionants per muntar un vídeo de la comunió. Vull dir, és així. Una pregunta en aquesta comparativa de generacions. Dins la vostra generació, a vegades teniu la sensació que passau massa temps davant les pantalles, com una espècie de pensament de dir «Ai, estic massa enganxat, hauria de desconnectar un poc». ¿Esa generación alfa tú crees que eso planteja, Joel?
A ver, a lo mejor se lo dicen mucho, pero como realmente todo el mundo está enganchado, pues como que no le dan importancia y ya es algo normal.
No, ¿tú crees que los reflexionarios están más atentos en el móvil?
No sé, no se van a sentir mal.
No, no. ¿Y esa generación Z, pensáis de vegades en eso? De dir, ay, hauria de fer més coses en el temps lliure en lloc d'estar tant de temps enganchat? ¿O tampoc gaire?
Jo crec que sí que ho pensam més i, per exemple, jo m'ha passat qualque vegada d'estar amb amigues o amics i que arriba un moment que tots estem amb el mòbil i m'ho miram i deixar amb el mòbil ja perquè
què està
no
passant,
té cap
no?
sentit això.
Hi ha algú que tingui una opinió diferent?
Jo sí que crec, és a dir, que estem... És a dir, no som del tot conscients. Jo, per exemple, els dilluns m'arriba un informe de la quantitat d'hores que he estat amb el mòbil i el miro i dic, no pot ser que m'he passat 6 hores cada dia amb el mòbil, wow. Ja sigui per fer... Claro, és que l'empleen per xerrar, per temes de projectes, després les videotrucades, que si la música... clar, tot això se va acumulant, no només és com 6 hores de xarxes socials.
És que ho feim tot, no? Laboral, yeah. Acadèmic, personal, oci,
exacte.
Tot.
Jo personalment sí que m'arriba a sentir malament, però m'acosta molt desenganxar-me quan hi estic. És a dir, si jo m'hi pos mitja hora, puc estar-hi 2 hores i no me'n dono compte.
Araceli, els millennials de vegades també feis com a períodes de desconnexió i tot, no? Estava sí. Com un pot de moda, això de dir, ara me'n vaig de xarxes una temporada.
Sí, desinstal·lar xarxes és una cosa bastant freqüent entre millennials. De fet, jo m'he de desinstal·lar Instagram
Cada cert
per períodes de temps, perquè els reels són una cosa que jo no puc gestionar.
El scroll infinit, no?
El scroll infinito no me va bé. Jo crec que sí que ho pensam molt. També pensam que hi ha pantalles bien i pantalles mal. Vull dir, la tele, si és per jugar, sí. Però la pantalla del mòbil, no. I fem un poc aquesta separació, quan pantalles són pantalles, però sí que ho fem.
Tema interessant, ara el comentarem. Javier, culpabilitat per massa connexió passa a la vostra generació?
Jo crec que sí. El que passa és que sempre tenim excuses.
També.
Perquè jo, per exemple, en els meus fills, me diuen, ah, tu... I mos posam, ells a lo millor han arribat a 4 hores... i tu, i jo mir 3 hores. I clar, jo dic, com pot ser? Però clar, imagini's, pues, però és que està contestant correus, i jo els dic, i ells se'n riuen d'allò. I dic, no, jo estic fent feina. Sí, clar, tu estàs fent feina, i jo no. Eh? I dic, pues sí, estic fent feina perquè estic contestant correus, estic mirant i tal. I jo volia afegir que és una eina, no? I com a eina cada generació l'ha fet a seva. Per exemple, mon pare té 90 anys, I ell maneja el WhatsApp, bueno, vulguis o no, és una eina digital i com us ha anat molt bé pues, per moltes coses, no? En canvi, ma mare va decidir que no. I són dues generacions molt properes que empleen o que no empleen. Crec que nosaltres estem en un aprenentatge continu de noves aplicacions, de noves coses que se fan i no sé, no? Molt ben desbordats, no?
Naraceli parlava de pantalles, parlaven d'estar connectats, de desconnectar, però clar, és que és curiós que de vegades desconnectar és canviar de pantalla. Com deia Naraceli, hi ha pantalles bones, hi ha pantalles dolentes. Estem cansats d'estar en la pantalla de l'ordinador. Vaig a desconnectar mirant un poquet uns reels, passant a la pantalla del mòbil. Ai, no, du tot el dia mirant el mòbil. Anem a veure una pel·lícula en família, anem a la pantalla de la televisió, no? I passam de pantalla a pantalla i tir perquè me toca. Tornem a revisar les generacions. Aquesta manera d'entendre descans i soci és igual per totes les generacions. En el final tots fem això. Què penseu, sí o no?
Sí.
Sí.
No.
Sí.
Ah, no? Anem.
No, jo crec que
és més gran, no ho
feim tant.
Anem a córrer, fer esport...
Jo crec que mos obligam a fer altres coses per no estar així enganxats, no?
Ho intentam,
exacte.
Jo és que tinc referents que ja estan jubilats. No diré qui són, però crec que escolten el programa. Que canvien de pantalla. I és una cosa... És increïble pensar que realment no són tan diferents. I diuen, bueno, no, és que ja hem mirat molt la tele. Anem a descansar un poc. I agafen els mòbils.
I se tomen en el sofà.
I els vídeos de gatitos. Senyors que fan coses.
Bé, anem a seguir amb aquesta comparativa, que és bastant interessant, i hem de xerrar d'IA, no? Intel·ligència artificial, tots l'empram. Diríeu que hi ha més por en els adults a usar intel·ligència artificial? Els nens... Joel, la intel·ligència artificial ja la usau, no?
A ver, yo creo que, a ver, si realmente todo el mundo la usa, a ver, ya es que ya el Google tiene una IA, en cualquier sitio te encuentras una IA, así que ya la usa todo el mundo.
Sense voler, no? Pràcticament, sí. Vas a fer una cerca i ja te surt la IA directament.
Sí. Pero, a ver, yo creo que los jóvenes básicamente les da más igual y piensan que no va a pasar nada y no tienen miedo a la IA, ni lo que le preguntan, ni nada, ni le tienen tanto respeto. En cambio, los adultos al principio sí tenían más respeto, pero ahora ya se como relajando y ya está.
Ens anam relaxant o perdent-se por els adults també i anam usant la tecnologia més com els atlots a mesura que anam agafant confiança?
No, jo crec que a mesura que vas pujant a l'escala d'edat, quan més puges, més por tens, no? Perquè t'estan rompent els esquemes.
Però està passant, per exemple, ara quan xerram de surts de la tecnologia, que... No ho sé, fa uns anys, una persona adulta, per exemple, anava a contestar ràpidament un WhatsApp i contestava quasi com si escrivís un mail, no? I ara, com els joves, que també els joves ho fan bastant, els adults també deixen conversacions en visto, contesten quan volen, ens estan contagiant de la manera tots d'usar la tecnologia.
Jo crec que sí, perquè és una funcionalitat que adquirim, no? Com que se fa més simple, més ràpid... I crec que això mos anem adaptant els merveis a el que fan els joves.
Que sol ser més fàcil, també, exacte, no? Més operatiu.
Perquè és més operatiu, sí.
I estàu d'acord?
És a dir, sí, la veritat que sí. La veritat,
sí, no?
Que sí, perquè...
És difícil, el tema. Anem a parlar de comunicació entre generacions, idò, ja per acabar, que és aquí on a vegades se veuen més diferències, no? Han dit que els adults anam com però aprofitant aquestes qualitats de la comunicació perquè sigui més fàcil, sempre és millor no poder contestar en el moment i poder fer-ho d'una forma més senzilla o només amb una reacció. Però és vera que hi ha com diferents formes d'ús a xarxes, per exemple, no? S'usen potser amb una estètica diferent. Després, no ho sé, els adults de WhatsApp posen molt d'emojis i els al·lots fan batalles d'estíquers, no? Hi ha com diferències, no? Marcant diferències. Ara jo vos demano, penseu que aquestes diferències venen del fet de que cada generació utilitza la tecnologia de manera diferent o que tenen més a veure amb la necessitat dels joves de marcar distància respecte dels adults? En Joan me toca així amb el braç, vol dir alguna cosa?
A veure, jo diria que sí, que si ves un poco la evolución, antes cuando los adultos no utilizaban las redes sociales, por ejemplo, se usaba el Facebook. Cuando llegaron los adultos, se fueron a Instagram. Ahora llegan los adultos a Instagram, pues TikTok. Y así, como que vas moviéndote...
Que van fugint, els joves, de quan arriben els pares.
Es como... A ver, no quieres ver lo que suben y... O sea, quieres ser una cosa privada, que solo vean los de tu edad, pero siempre, realmente siempre ha sido así. Siempre querías contradecir a tus padres en la adolescencia, da igual la época.
Sí. Clar, crees el teu propi argot i també passa xarxes, no? Vos sí, voleu marcar diferència. Araceli, aixeca sa mà.
Sí, jo també pens, perquè ho he estat reflexionant, això, i jo crec que no és realment tampoc una idea de... No, és que vull ser diferent, però dius... Ara, mon mare o mon pare són a la meva xarxa social. Veuran què estic fent i que estic pujant. I ja me demanaran pintura preguntes que jo no vull contestar. Per tant, dius, me'n moc a una altra banda on no me puguin seguir la pista.
Clar, de totes formes, tampoc sí. És el mateix, és vera, quan sou més grans que quan, per exemple, teniu 15 anys, no? Que a vegades és com aquell llenguatge que quan els pares diuen cringe, ja no se pot usar. Ja no...
Sí, jo no crec que sigui una necessitat com de marcar distància, sinó crec que té que veure més amb el llenguatge. És a dir, com nosaltres hem estat ja des de sempre empleant aquestes tecnologies, hem desenvolupat un llenguatge, és a dir, els stickers, per exemple, és literalment una forma de xerrar-se de forma visual moltes vegades. És a dir, pots enviar un missatge i afegint un sticker el context canvia radicalment. I no crec que sigui com per diferenciar-nos d'uns en els altres, sinó que a lo millor una generació s'ha quedat com més enrere o han avançat cap a un altre camí i això és el que ens provoca a lo millor aquest cringe, no? És a dir, que el veiem com menys desenvolupat, per dir-ho d'alguna forma.
És interessant perquè estan sortint diferents opinions, no? D'una banda, si el tema de marcar distància, després també que vosaltres teniu una altra mirada com a nadius digitals i amem en Pablo que vol afegir.
Sí, bé, seguint un poc amb això que ha dit ara en Pau, jo crec també que és una mica de que normalment quan surt una cosa nova a xarxes o qualsevol cosa, els joves anem directament allà i és com que sempre li arriba una mica més tard als adults i quan els adults han arribat nosaltres ja estem en el següent pas.
Molt bé, hi ha aquí tota una mescla, idò, tot un còctel de diríem, d'aspectes que marquen aquestes diferències. Però ara ja, després d'haver parlat de tot el que hem comentat, anem a la conclusió. Vos torno a fer aquella pregunta, la que hem fet en el principi. A menys si ara tothom coincideix això, seguim notant veus diferents. Hi ha tanta diferència en com usam les diferents generacions de tecnologia o ja no tanta? Què diríeu? Vinga, anem comentant.
Jo diria que sí que hi ha diferència un poc per això, no? Perquè jo tenc Facebook, surt Instagram, uf, quina parella amb aquest de Facebook.
Sempre anem una mica endarrere.
Anem endarrere, no? I crec que això pues, mos du per camins distints.
Vinga, més opinions per aquí. Hi ha molta diferència, sí, no tanta, se va reduint o no?
Men, jo trob que, sobretot la generació Z, tenim escena de mòbil, televisió i tal, però clar, després ho pensam i dèiem, clar, si mullem en aquesta eina, podrem seguir continuant I clar, potser la generació alfa, per exemple, potser sí, però nosaltres, per exemple, si mullem en aquesta eina, clar, ho tenim tot ja ficat, tot dins el mòbil, tot dins la televisió.
Que sou més dependents que altres generacions que potser han viscut un altre món, no? Per aquí, voleu comentar?
Jo crec que sí que hi ha diferència, però que cada vegada està seguint algo més més conegut entre... És a dir, cada vegada està tot més estandarditzat. No crec que hi hagi tantes diferències.
Bé, jo crec que encara que pràcticament tothom té molta dependència de les xarxes, hi ha tanta varietat de contingut i de coses a fer que sempre hi haurà com diferències en això.
Carlota?
Sí, yo creo que hay demasiado. Ya hay demasiado, ya sobra todo.
Más de todo.
Sí, a mí me abruma un poco. O sea, no sé si soy yo, pero...
Jo crec que aquesta diferència, encara que sigui notable, s'està minvant un poc. En què dic que, per exemple, te poso un cas, mon pare antes jo jugava amb ell a l'ajedrez de forma física i ara a vegades se tira dues hores en su mòbil jugant a l'ajedrez amb gent online. Bé, que dic que...
Els adults han evolucionat.
Sí, que cada peça està mimant un poc, encara que de diferent forma per les dues generacions.
Molt bé, vinga, representant Alfa i Milenia, l'acabarem amb vosaltres.
A ver, yo diría que sí que sigue habiendo diferencias, pero cada vez menos, y a lo mejor o seguimos por el mismo camino o una generación tira por un lado y otra por el otro, que ahí ya será como un árbol esto. Cada uno va por donde quiere, porque como ha dicho antes, sí hay mucha información y es fácil que haya diferencias.
Però que ens estem aferrant o ens estem desaferrant? Tu què trobes? O tots estem...
Nos estamos acercando un poco.
Sí, sí, estem d'acord. Sí. Araceli?
Jo crec que ens estem apropant en el fet de que tots empren la tecnologia. Pintura, ja cada individu l'emprarà a la seva manera.
I és addictiva per tots.
Sí,
no? Per també.
Tots. Per tots. Cadascú l'emprarà a la seva manera, però no, ja no serà tant una diferència generacional, sinó individual.
Molt bé, ens quedem amb aquest punt, una tertúlia molt interessant. Si vos pareix bé, anem a fer una petita pausa, que ens reflexionem molt, i després seguim amb més continguts.
Tres ràdios, entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
No venim amb manual, ens agrada parlar de tot allò que fan nins i joves. Iniciatives, inquietuds, projectes i també esport. N'hem parlat moltes vegades, a vegades com a hobby, altres des del punt de vista de jugar en equip i també des de la mirada de nins i nines que volen fer una passa més i dedicar-s'hi de manera més professional. Aquest és el cas de Nainara, de 14 anys, que juga a pàdel. Ella va començar jugant 6 anys, en 9 se va proclamar tercera d'Espanya i aquest any ha pogut competir en l'àmbit professional gràcies a una invitació, arribant a unes semifinals i convertir-se en la jugadora més jove en aconseguir-ho. Tot això, ella mateixa diu que encara li queda molt camí per recórrer. Avui la tenim aquí, ja no venim amb manual i tenim moltes preguntes per fer-li. Ainara, benvinguda, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu per ser aquí amb nosaltres i per contar-nos més coses sobre un poc el camí que estàs seguint i també sobre aquest esport. Perquè pels nins i nines que no el coneguin gaire, què és el pàdel i com funciona? Conta'ns un poc.
Pues el pàdel és un esport de parell que se juga dos contra dos a un camp de 20x10 on hi ha una reta enmig. I l'objectiu és passar la pilota a l'altre camp fent que el rival falli la pilota o la ret o que no li doni o la tiri directament en els vidres.
D'acord, molt bé. Ja tenim la informació principal, eh? I, clar, tu vas començar a jugar en 6 anys. Com va ser que vares començar i què és el que més te va enganxar ja des del principi?
Pues jo de petita no m'agradava el pàdel, però jugava el meu pare i jo me posava a jugar amb el meu germà i un dia me varen treure de la pista i vaig anar a ma mare i ma mare me va dir és que s'ha muntat un partit, no sé què, i tu, quan milloris, ja podràs jugar. I mon pare va sortir a la pista i jo li vaig dir me vull apuntar a pàdel i des d'allà...
I ja sí que te va agradar, no?
Sí.
I molt.
Sí.
Molt bé. I quan vas començar a pensar que t'hi podries dedicar de manera més professional?
Pues quan vaig fer tercera d'Espanya vaig començar a veure aquelles possibilitats de que seria molt guai ser tercera jugadora professional i des d'allà, jo diria.
Va ser el moment, no? El punt d'inflexió que diuen.
Sí.
I xerren un poc del teu dia a dia, perquè tu quantes hores entrenes, més o manco, cada quan tens partits?
Pues jo entreno entre 2 hores i mitja i 3 hores i mitja en el dia, i quasi cada cap de setmana tinc torneo, a partit, algo.
O sigui que estàs activa, no?
Sí.
Ja, són hores. Clar, els partits... En el final, són el moment de veure tots els esforços que has fet durant la setmana, no? Aquests dies d'entrenament. Tu com els vius? Vas tranquil·la perquè saps que has entrenat? O sempre hi ha aquells nervis que has d'aprendre a gestionar?
Pues jo crec que sempre hi ha aquells nervis, però que és una cosa bona, perquè si no tens aquells nervis, és com si te dones igual, si... No t'importes guanyar o perdre, i si els tens és com que vols.
Que t'emocionen una miqueta,
sí.
No?, abans de sortir en el terreny de joc. I una altra pregunta que te volem fer, que demanam sovint altres atlots que practiquen esport, com dus tu el tema de guanyar i de perdre? Com el gestiones?
Pues jo crec que guanyar és molt guai, però perdre és part del camí. Si no perds és com... Pues ja seria avorrit sempre guanyar. I jo perdre quan perd, però lluc bé i els altres han estat millors, bueno, sí, me molesta un poc, però bueno, han estat millors i ja està. Però si perd perquè he jugat malament, pues me fa més ràbia, però jo crec que es perd el camí.
Molt bé. També estàs tema a vegades de la pressió, no? Tant la que pot venir de vegades de fora, de les expectatives, com la que a vegades un mateix se posa. Tu com ho gestiones, tot això?
Bé, pues... No sé, jo per el tema aquest, ja... Per exemple, jo vaig a un psicòleg esportiu que m'ajuda a manejar tot això.
I,
bueno, en el final la pressió te la poses tu mateix i depèn de tu.
I en tot aquest procés de la competició esportiva, quin creus que ha de ser el paper dels pares, no? Perquè el seu suport és molt important, t'acompanyen aquí, allà, te donen suport també, sempre animant-te, però també és important saber acompanyar sense pressionar massa. Tu com ho veus, tot el tema del paper dels pares, quin ha de ser?
Pues, per jo el paper dels pares és un paper important perquè, a veure, jo he tingut la sort que me toquessin uns pares que no me posen pressió ninguna. Me diuen el que està bé i el que està malament, això està clar, però mai he sentit una pressió extra per part dels meus pares. Però jo crec que no vas a jugar igual, o sigui, no jugues igual. Si estàs pensant en el que diran els pares, en el que ho he de fer bé perquè mon pare no sé què, o he de fer bé perquè ma mare no sé què, que si saps que t'apoyaran o facis bé o facis malament.
Clar, el més important és que estiguin allà al suport, però no que facin a vegades de pares entrenadors, no?
Sí.
Molt bé, molt interessant. Anem a xerrar de més cosetes, perquè tu, a més dels partits que fas aquí, també viatges molt, participes també a competicions a altres bandes del món. Com se diu això de competir a altres llocs i de moure't tant per aquí i per allà?
Pues jo, jugar a altres llocs és... una de les coses que més m'agraden, això de viatjar amb equip, fer amics de fora, veure en els teus amics de fora que fa temps que no els veus. Això per jo és una de les coses més guais i jugues també contra gent diferent i amb el nivell.
Molt bé. I ens pots contar alguna anècdota o algun moment especial que hagis viscut en alguna d'aquestes competicions per alguna altra banda del món?
Pues jo l'any passat, jugant un torneig, me vaig caure malament i me vaig rompre el braç. Però no ho sabíem. I això era en el partit de quarts. I vaig jugar amb el braç rompo fins a final. I la vaig perdre en el tercer set, però que vaig jugar amb el braç rompo. Vaig arribar a Mallorca, vàrem anar en el metge i és que me varen dir és que tens el radi romput.
Estava tan emocionada i concentrada en el partit que ni vares notar que t'havies romput el braç, eh?
Hombre,
ara
jo...
seguint davant.
Va fer un pal de mar, però...
Home, te n'havia de fer una mica. I com ho compagines tot? Amb els estudis, la teva vida personal, els amics... Clar, tens 14 anys, encara ets joveneta, però supos que ja a vegades comences a quedar amb els amics. Com se fa perquè te doni temps a tot? Entrenament, partits, estudis...
Sí, jo vaig a l'escola per de matí, perquè has estudiat el primer, sempre m'han dit mon pare i ma mare, i després me'n vaig a entrenar, i amb els amics de l'escola la veritat és que no queda molt, però amb els amics del pàdel, com quasi sempre tenim tornejos, pues, com estem tot a fin de junts, i anem a dinar per aquí, anem a cau a un, anem a casa altra...
Clar, al final fas vida social dins el mateix entorn de l'esport, no?
Sí.
Molt bé, anem a la part de la teva carrera professional que està començant, ara que ja has fet passes dins aquest àmbit professional. Cap on t'agradaria anar a partir d'ara?
Pues, jo m'agradaria seguir jugant els tornejos professionals i arribar el més enfora que se pugui.
I acabant, com sempre, aquestes seccions en consells. Tu què li diries a un nin o una nina que vulgui començar en el pàdel o dedicar-se a l'esport, com tu?
Pues jo li diria que disfruti el camí, que és molt guai i que no li ha d'importar el que li diguin els altres, perquè al final sempre hi haurà qualcú que no li pareixerà bé el que fas.
Molt bé, i de seguir endavant, no?
Sí.
I de moltes gràcies, Ainara, per estar aquí avui amb nosaltres i esperant que tornis aviat per contar-nos com va evolucionant tot aquest camí dins el món de l'esport i també com el gaudeixes, no?, a tot aquest procés. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ja sabeu que No Venim amb Manual ens agrada molt jugar, ens agrada fer test, ens agrada mesclar generacions, i per això avui tenim a una mare i una filla, a Vicky i a Núria. Hola!
Hola!
Com estàu?
Bé.
Que no sabeu molt bé què passarà ara, no?
No.
I llavors farem un test.
Ui.
A
veure. Ai. És per veure, a més, si coneixeu els gustos de l'altre. A veure si coincidiu, a veure si descobrim alguna sorpresa. Eh? No passa res si no acertau, no poseu cara d'espantades. Començam.
Vinga.
Vinga. Idò, primer farem unes preguntes ràpides de qui és més. Jo diré una situació i vosaltres heu de contestar. Jo o ella. I a veure si coincidiu.
Vale.
Sí?
Vale.
Vinga, qui dorm més?
Ella.
Sí, jo.
Correcte. Sí. Molt bé. Qui té pitjor despertar de matí?
Ella.
No.
Ui. Crec que totes dues.
Aquí no arribam a acord. Qui menja més ràpid un tros de pastís?
Jo.
Sí, ella.
Sí, coincidiu.
Sí.
Qui s'enfada més quan perd un joc?
Jo.
Vaja, jo és que no perd mai.
Qui diu més vegades, ara vaig...
Ella.
Jo.
Qui canta pitjor sa dutxa?
Ui,
no ho sé.
No ho sabem.
Cantau bé ses dues. Sí. O no cantau a sa dutxa?
Jo no canto
a sa dutxa.
Mira, pot semblar blau, eh? Qui deixa més coses desordenades per casa?
Jo.
Sí, no?
Sí.
Qui té més paciència?
Jo.
Sí.
I qui conta els acudits més dolents?
Com?
No compta amb acudits.
Els acudits més dolents,
existeix.
Sí, coses d'aquestes. Ah,
no,
sou bones contadores d'acudits.
No, jo és que se m'obliden.
Vinga, i dona'm ara la segona part del joc, però ara aneu molt bé, eh?
Ara jo faré una pregunta sobre l'altre. Un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no.
Vale.
Val? Sí? Vinga, mem, Núria, pregunta per tu. Quin és el color preferit de ta mare?
El verd.
Sí, correcte. I a la inversa?
Ui, sempre ha estat el blau, però ara no ho sé.
Sí.
Oh, molt bé, molt bé. Quin menjar li agrada més a ta mare, Núria?
M'ho ha dit moltes vegades. És que crec que li agrada poc de tot.
Sí, sí, no entenc, m'agrada tot.
Tot t'agrada. I a la Núria?
El salmón.
Sí.
Sí? Ai, no em falleu res. Vinga, i aquesta és més difícil. Quina és la pel·lícula que més li agrada a ta mare?
No tinc ni idea. No ho sé.
També totes.
No sé si té cap de preferida.
Crec que no tens de preferida.
No tens.
Si són molt sosa, jo.
I la Núria?
Pel·lícula. No sé el temps que fa que no veu una pel·lícula.
Quines són les que més li agraden?
S'agraden les d'anime.
Les de Miyazaki.
Sí,
de
sí.
Sí,
encertat, encertat.
Has encertat tu.
És que ja fa uns anys, eh? Sí. També. Vinga, va, i la darrera. Amem, Núria, quin creus que és el pla, no plat, el pla preferit per fer amb tu, per fer juntes? És que li agrada més a ta mare.
Fer qualque manualitat.
Fer manualitat juntes. I, Vicky, quin creus que és el pla que li agrada més fer a Núria amb tu?
Fer manualitats.
I sortir de compres.
Sí.
Sí, bueno... Bé,
també, però això no és
més
un pla.
Més manualitat,
si podem triar, sí.
O anar a passejar i xerrar de coses.
Que bé, com hem compatibilitat, 100%, ho hem sentat totes. Que estàs contenta?
Sí.
Era fàcil o difícil?
Bé.
T'ha agradat?
Sí.
Sí.
Molt bé. I d'un altre dia el farem més difícil.
No.
Ara, ja podeu dir adeu.
Adeu.
I després d'escoltar a Vicky i a Núria, arribant ja al final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives avui vinculades amb propostes educatives i de divulgació. Començant parlant de tallers per emprar els jocs com a eina educativa dirigits a professors. Ens ho explica a Núria Brunés.
Els jocs de taula són una eina educativa potent perquè ajuden a desenvolupar l'atenció, el pensament crític, la cooperació i les habilitats socials mentre l'alumnat aprèn jugant. A més, els jocs de taula afavoreixen la comunicació, el treball en equip i la resolució de problemes i poden reforçar continguts curriculars d'una manera vivencial i motivadora. A la llibreria Lila ho tenim clar, el joc de taula educa. Per això oferim tallers gratuïts per a mestres i professors amb propostes i recursos per aplicar els jocs de taula a l'aula. El mes d'abril oferim els tallers de jocs de taula per millorar la comunicació i jocs de taula per aplicar a l'aula. Tots dos el dia 27 d'abril. Si us interessa participar-hi, trobareu tota la informació a Instagram i Facebook en el perfil @lilaielscontes. Us hi esperam.
I com ja s'apropa Sant Jordi, ara seguim amb iniciatives relacionades pels pròxims dies. Començam amb una fira d'intercanvi de llibres.
Bon dia, sóc Nalba, del projecte d'intervenció comunitària de Litoral. I aquest divendres 24 d'abril es celebra la quinta fira d'intercanvi de llibres d'Esmolina. A partir de les 5 de Soro Baixa fins a les 7 i mitja, en Espart de la Petrolera, podreu intercanviar tíquets per llibres. Com podem aconseguir aquests tíquets? De manera molt senzilla. Només hem de dues llibres que ja no empleem els següents punts de recollida. Unitat Bàsica de Salut d'Esmolina, Biblioteca d'Esmolina, CEI per Molina, Oficines d'Espiral, Centre de Salut d'Escoi d'en Rabassa i en els serveis socials d'Escoi d'en Rabassa. Teniu de 9 a 2 fins al 23 d'abril per entregar els llibres en aquest punt de recollida. A més, hi haurà un taller de ball de bot i més activitats. Vos esperam!
I quines novetats hi haurà en literatura juvenil per aquest Sant Jordi? Ens ho explica Nakati Baobab.
Hola, amics de Nova Anima Manual. Avui vos vull recomanar un parell de llibres juvenils. Podem començar per una mallorquina, la Joana Marcus, una top vendes amb el seu darrer títol, Els ecos de l'ajuda, és d'editorial Montena, una novel·la romàntica de creixement personal que ens conta la història de l'ajuda. I és que si parlem de novel·la juvenil, hem de parlar del subgènere que triomfa entre els joves, que és el romantasí, que és una fusió entre romàntic i fantasia. I aquí tindrien títols com una novetat que se diu Starside, d'Àlex Aster. Cada 50 anys, les portes de Starside s'obren i 50 aspirants tenen l'oportunitat de participar a una prova mortal. Faran el que sigui per aconseguir el més desitjat per qualsevol mortal, la màgia. O altres romantasy, com la saga Ales de Sang, Ales de Ferro i Àlex d'Ònix, de Rebeca Llarros, entre molt d'altres. Com a novetat, vos vull destacar la publicació per primera vegada en tapa forta i en català dels clàssics de Roald Dahl, El fantàstic senyor Guillot, James i el préssec gegant i Charlie i el gran ascensor de vidre. També mencionar el número 10 de Miriam Tirado, Quin embolic goa, o Diminuta casa encantada de Laura Fernández. Així que vos convidam i esperam dia 23 d'abril per celebrar nosaltres el Dia del Llibre. Baobab estarà, com cada any, a Plaça Major de Palma. Bones lectures, una abraçada.
I acabam amb una recomanació d'un infant. Durant el programa, de fet, anirem escoltant recomanacions de lectures infantils o juvenils que ens han fet arribar nins i adolescents. Escoltau.
Hola, soc n'Adrià i vos recomano la col·lecció Boni Mico. És a partir de 7 anys. És un còmic i està ple de bromes superdivertides. Els protagonistes són en Boni i en Mico. En Mico és una monada i en Boni és un cuny. Sempre en Mico intenta estropear-li el dia en en Boni. A darrere del llibre, quan l'acabeu, trobareu les instruccions per fer el vostre dibuix. Espero que vos agradi.
Gràcies, Adrià. Com heu pogut escoltar més de recomanacions de lectures, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys d'informatius i després continuarem amb la segona hora de No Venim en Manual, amb continguts lúdics i molta participació infantil.